Esther Capella i Ferrer, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya.
Benvinguda al programa L'Hemicicle. L'acord del nou model de finançament autonòmic aplana el camí perquè Esquerra s'assegui a negociar amb el govern els nous pressupostos de la Generalitat?
Doncs encara no estem aquí, perquè falten elements que per nosaltres són cabdals, que són estructurals, que són importants, com és la cessió de l'IRPF, que també forma part de l'acord d'investidura, acord d'investidura signat amb el PSC i també avalat en aquest cas per el Comitè Federal del PSOE. Per tant, sense aquest element i per tant que quedi clar que efectivament és un finançament just i singular, doncs és evident que no avançarem. I això ho sap tothom, perquè Esquerra Republicana ho estem dient des del primer dia.
Ens queda clar, doncs, que Esquerra posa com a condició ara per parlar de pressupostos. Entenc que tant a Catalunya com a Madrid que s'avanci en aquesta carpeta de la recaptació de l'IRPF. N'hi hauria prou que el PSOE votés a favor de tramitar la proposició de llei que Esquerra té presentada al Congrés per avançar en aquesta qüestió?
Permetran que no m'avanci amb el que és l'objecte de la negociació i també, doncs, amb el que per Esquerra Republicana és allò que no torna enrere i que, per tant, vol dir que avancem en allò pactat, en allò acordat i que, per tant, ha donat els fruits en diferents formes i maneres. Un acord d'investidura tant a Madrid com a Catalunya en el que s'establien tota una sèrie de condicions perquè el senyor Sánchez arribés a ser president del govern espanyol, però també aquí a Catalunya perquè el senyor Illa acabés sent el president de la Generalitat. Per tant, nosaltres, i ho hem dit també moltíssimes vegades, avancem en els diàlegs per negociar i per arribar a acords i per honorar aquests acords, és a dir, que es compleixin els acords, perquè Esquerra Republicana compleix. No complim els acords que s'acorden amb Esquerra Republicana vol dir que no és que ens enganyin a nosaltres o que ens defraudin a nosaltres o que això pues, complica després la relació, sinó que és nosaltres, quan negociem, pensem que és el millor que li convé al nostre país. I quan diem és el millor que li convé al nostre país, doncs és la garantia dels drets i les llibertats del conjunt dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Quan aquells que acorden amb nosaltres no compleixen, a qui estan incomplint és el conjunt dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. En forma de què? En forma de la millora dels serveis públics, educació, habitatge, sanitat, infraestructures, etc, etc. Per tant, que prenguin deguda nota tothom, diàleg, negociació, acord, i els acords es honoren perquè s'han de complir.
Des del Ministeri d'Hisenda diuen, però, que és bastant impossible cedir la recaptació del 100% de l'IRPF a Catalunya, és a dir, veu factible que el PSOE es mogui en aquesta qüestió?
Doncs s'haurà de moure com tantes altres vegades s'ha hagut de moure. Jo no vull posar el dit a la llaga ni allà on fa més mal ni posar sal a la ferida. En tot cas, nosaltres volem avançar cap on volem avançar perquè li convé al país i li convé al país en la traducció que li feia abans. Millora dels serveis públics, reforçament de l'estat del benestar, habitatge, salut o sanitat, educació, infraestructures, que és el que ens permet garantir doncs, ciutadans amb plenitud de drets i amb i llibertat, perquè al final, quan tens garantits els teus drets, tens plena llibertat per prendre decisions amb tot, amb tots els àmbits de la vida i, per tant, també pel futur.
El govern de Salvador Illa ha verbalitzat que vol aprovar els pressupostos durant el primer trimestre d'aquest any. Vostès veuen factible aquest termini?
Doncs els hi toca fer molta feina i els seus companys de partits, cosins germans, germans o com es vulguin, o cunyats, és igual, a mi m'és igual el grau de parentesc que tenen PSC i PSOE, doncs que a nosaltres, l'Esquerra Republicana, també en volem de pressupostos i volem els millors pressupostos pel país, pel que li deia abans, per enfortir les institucions que han de garantir drets pels ciutadans, per garantir l'estat del benestar, per estructurar el país, perquè tinguem un país que doni oportunitats a tothom i estic convençuda que el PSC, que està actualment governant el país, també vol el millor pels ciutadans i ciutadanes del nostre país. Doncs, com vol el millor pel conjunt de de la ciutadania del nostre país, doncs li ha d'explicar al PSOE que és el que millor és, que ha d'avançar cap aquí. Si no, doncs ni allà ni aquí hi haurà pressupostos.
Si retrocedim enrere en l'acord d'investidura que van signar amb el PSC l'estiu del 2024, Esquerra va investir Salvador Illa com a president de la Generalitat a canvi que Catalunya pogués gestionar, recaptar, liquidar i inspeccionar tots els impostos. Aquesta sobirania fiscal, però, no queda recollida en el nou model.
Bueno, hi ha una part del model i després hi ha les singularitats pròpies de Catalunya. I aquell model va ser titulat, no, en el propi acord d'investidura com a finançament just i singular. I la singularitat té a veure també amb les competències pròpies de Catalunya i en aquesta voluntat i vocació de Catalunya de tenir més autogovern i exercir la sobirania. Per tant, la tendència ha de ser aquesta, en allò que diu l'acord. I entenem que tot això requereix de modificacions legislatives importants, una carpeta legislativa molt important, perquè ara per ara la LOFCA no ho permet, i això doncs, ens hi podem posar de peus o de la manera que vulguem, per tant s'han de fer modificacions. També l'acord diu que hi ha d'haver un consorci d'infraestructures per garantir les infraestructures doncs, que són de titularitat de l'Estat, però que rauen a Catalunya i que per tant doncs l'experiència de tots aquests anys d'autogovern ens diuen que la millor manera és que es planifiquin les infraestructures des de Catalunya i que es garanteixin que l'execució d'allò que es pressuposta i que es diu que es farà s'acabi fent. Per tant, és una carpeta amb moltes carpetes, o si se'm permet, és un acord amb moltes carpetes. I totes elles són essencials i bàsiques pel que nosaltres perseguim. Per tant, doncs, que facin tots la feina que els hi toca fer i que la facin de forma ràpida perquè el país doncs, no pot anar esperant si els que tenen el govern en un moment determinat els hi fa mal el peu, els hi fa més mal el dit del peu o el dit de la mà.
Vostè personalment creu que el nou model acordat és suficient per a Catalunya?
Per Esquerra Republicana això no és suficient, és un estadi més, escolti'm, ni el finançament just i singular. El concert econòmic no és l'objectiu perseguit per Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana perseguim que Catalunya sigui un estat independent. Per tant, el que et permet determinades qüestions és el mentrestant. I en el mentrestant, què vol dir el mentrestant, no? L'hi deia abans, enfortir les estructures de l'estat del benestar, la garantia de la construcció del dret a l'habitatge com a dret fonamental, la sanitat, l'educació, i l'educació vol dir 0 a 3 anys perquè això ha de ser gratuït i que aquest també és un objectiu d'Esquerra Republicana. I podria anar desgranant cada una de les competències que té Catalunya, cada una dels serveis públics que té Catalunya, que requereix i necessita doncs, el millor finançament per garantir els drets i les llibertats del conjunt dels ciutadans i ciutadanes.
El nou model de finançament té l'aval intern d'Esquerra? Li pregunto perquè hem sentit aquests dies alguns sectors crítics amb la direcció, amb l'actual direcció del partit, que han dit que veuen del tot insuficient aquest model i fins i tot plantegen fer una consulta a la militància per decidir si l'avalen o no.
Doncs el Consell Nacional d'Esquerra va dir que endavant i que, per tant, avala la situació que tenim en aquests moments i avançar doncs, fins a assolir els acords d'investidura que es van fer, com amb d'altres carpetes també pendents. És a dir, posar la repressió, el comptador de la repressió a zero, que vol dir doncs, que s'apliqui la llei d'amnistia a tothom. Fa res, avui farà dos dies, doncs, que amnistiaven a l'exalcalde de la Ràpita i també al senyor Caparrós i també el diputat Albert Salvador. Bueno, però no n'hi ha prou. Tenim el president del grup parlamentari doncs, afectat encara per un procediment. El senyor Lluís Salvador, el president d'Esquerra Republicana, a moltíssima altra gent que no poden o no tenen, el Raül Romeva, en fi, els exiliats. Doncs, escolti'm, aquest també és un acord d'investidura que s'ha d'aplicar. I és veritat, algú dirà, bueno, no és tot culpa perquè van fer la llei d'amnistia. Sí, també deien que no era possible una llei d'amnistia. Vam tenir una llei d'amnistia. Per tant, les carpetes de l'acord d'investidura són múltiples. Amb el govern de l'Estat, amb el PSOE, per poder governar l'Estat, i amb el PSC per poder governar la Generalitat.
Per poder tirar endavant el nou finançament, tothom sap que s'haurà d'aprovar al Congrés, caldrà una àmplia majoria, una majoria absoluta de 176 vots. Per tant, caldrà que almenys tota la majoria de la investidura hi doni suport i, de moment, Junts ja ha dit que no hi està a favor i que vol un model semblant al concert econòmic basc. Veu marge d'entesa amb Junts?
Jo crec que ningú pot renunciar a tenir més ingressos per Catalunya, aquesta xifra de 4.700 milions d'euros, les participacions amb l'IVA i amb d'altres amb l'IVA i amb d'altres impostos que et permet doncs cobrir les necessitats de les singularitats que tenim en les competències no homogènies. Escolti'm, si som capaços de millorar aquesta posició, nosaltres hi serem, com sempre. I, per tant, doncs, treballem perquè es millori. Però, en tot cas, també entenent que les sumes i les restes al Congrés dels Diputats, que és on s'ha d'aprovar tot plegat, doncs són molt complicades i necessitem que hi sigui tots aquells que van votar a favor de la investidura del senyor Pedro Sánchez, perquè els que no hi van votar ja van sentir vostès ahir doncs, les posicions que tenen en relació al model que, doncs, que Catalunya ha impulsat, no? És a dir, en tot cas, ja veurem si tothom està disposat a renunciar a la millora dels serveis públics en els seves respectives comunitats autònomes. També és una interpel·lació al conjunt dels partits polítics, no? Com ho explicaran, si es millora substancialment? Entre d'altres coses, perquè és un model més transparent. No és arbitrari, perquè no depèn del ministre d'Hisenda amb fórmula o forma de bestretes que dos anys després t'arribaven, o tres anys després, t'arribaven els ingressos que et tocava en un moment determinat en la participació de determinats impostos. Això està passant ara. Et paguen pues, a tres anys vista i en tot cas a decisió del ministre d'Hisenda de torn. Un model més transparent, un model respecte a Catalunya que respecte a l'ordinalitat. Bé, doncs ara, si algú és capaç de que totes les forces que hi han de concórrer perquè hi hagi aquesta majoria, s'ha de modificar una llei orgànica, endavant, nosaltres hi serem.
Hi han tingut reunions amb Junts per mirar de convèncer-los que s'assumin el finançament?
Ho ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Nosaltres hem parlat amb tothom, parlarem amb tothom i que, per tant, avançarem i treballarem perquè doncs, s'assoleixin els millors acords pel conjunt dels ciutadans i ciutadanes del nostre país i que treballem per millorar la vida de la gent del nostre país, que és Catalunya.
Què els sembla el posicionament de Foment del Treball, que ha dit que el nou finançament és insuficient?
Bé, sorprenent en el sentit de, bueno, pues, no els hem sentit acompanyar als qui ens hi hem deixat les pestanyes perquè passessin coses i en moments determinats tampoc els hem vist alineats en la garantia dels drets del conjunt dels ciutadans, per exemple, en matèria de l'habitatge. Per tant, Foment a vegades no deixa de sorprendre.
Hi ha un altre...
I crec que no sé si el conjunt de membres de Foment comparteixen el 100% aquest posicionament.
Hi ha una altra carpeta molt important per a Esquerra, a banda del finançament, que és el traspàs de Rodalies. Aquesta setmana s'ha constituït l'empresa Rodalies de Catalunya, que gestionarà la xarxa ferroviària. Com està el traspàs de la primera línia, la R1, la del Maresme?
Bé, se'ns anunciava i se'ns explicava l'altre dia doncs que això està molt avançat i que, per tant, durant aquest any ja veurem la materialització, perquè és evident que els requeriments de seguretat, de condicions del traspàs, perquè és legislació europea, has de tenir agència de seguretat, doncs això sembla que està avançat i que, per tant, es podria veure ja aquest any i la fórmula del traspàs de la R1 ajudarà doncs, o facilitarà que les altres línies que s'han de traspassar doncs, sigui més senzill. No? Sempre hi ha la dificultat en el primer moment, com s'ha de fer, les condicions i tal, però en definitiva això s'ha de produir durant aquest any.
L'altra carpeta destacada és l'habitatge. Hem començat l'any amb el lloguer de temporada i d'habitacions que ja està regulat i ara el govern està estudiant la possibilitat de prohibir la compra especulativa d'habitatge. Veu el president Illa amb voluntat de regular la compra especulativa?
Bé, ell ha manifestat que ho estudiarien, ha manifestat de diferents maneres, ho ha manifestat la consellera Paneque també, doncs va ser en aquest sentit receptiva a les diferents mocions que s'han aprovat aquí al Parlament en aquesta línia. També és veritat que en el marc de la Unió Europea també hauria de dir alguna cosa i en aquest cas he de dir que el propi govern de l'Estat espanyol ha demanat que la Unió Europea comenci a treballar una regulació per tal d'avançar en les limitacions de les compres en relació a l'habitatge. Perquè saben vostès que això té afectació també amb les llibertats dels tractats de la Unió Europea. Alguns països han fet salvetats en els tractats d'adhesió. L'Estat espanyol, si no crec recordar, en aquest aspecte no en va fer. Per tant, bueno, té les seves limitacions que s'ha d'estudiar, que s'ha de fer i que, en definitiva, hem d'avançar també en la línia de que l'habitatge sigui per viure i que no sigui un element d'especulació com està passant i ha passat fins al dia d'avui.
Per tant,
continua passant.
Per tant, és una qüestió difícil de regular, no? Perquè crea molta inseguretat jurídica, entenc.
S'ha de buscar els mecanismes per fer-ho bé i que, per tant, es pugui fer amb totes les garanties per tothom. Però es pot fer, és a dir, es pot fer si es vol fer i es busca el marc normatiu idoni per poder-ho fer.
Aquesta setmana hi ha hagut un acord aquí al Parlament entre el seu partit, el PSC i els Comuns per apujar la taxa turística. Ja hem sentit els empresaris del sector turístic que han posat el crit al cel perquè avisen que aquest augment de la taxa els farà perdre competitivitat en el sector. No sé què els hi respondria.
Bé, la taxa no determina si vas de vacances o no, quan vols anar de vacances a un lloc determinat. El que et determina anar a un lloc determinat és la qualitat dels serveis, el lloc al que vas, com està el lloc al que tu vas, la ciutat, etc. Per tant, la taxa té una vocació i una voluntat de reparar, no?, l'ús intensiu que es fa a determinats serveis públics, permet garantir el manteniment dels espais públics, en fi, platges, subministrament d'aigua, carrers, et permet destinar una part d'aquesta taxa a l'habitatge, etc. Per tant, ve a equilibrar tot una mica, i que per tant que no hagi de suportar el cost intensiu de les ciutats i dels pobles els residents i els que paguen impostos al país, i per tant la taxa el que ve és equilibrar aquesta qüestió.
No creu però que tregui competitivitat al sector?
Més aviat no, i això ja es deia quan es va instaurar la primera vegada, i hi ha molts llocs al món que ja ho tenen i això no els fa menys atractius pels visitants, i tampoc ens ha fet menys atractius a Catalunya, especialment a Barcelona, el fet de que hi hagi una taxa turística, ni a Catalunya ni a Barcelona, la capital, al contrari. És a dir, des de que es va instaurar ara, el creixement del turisme és una evidència.
Ens endinsem ara ja en el terreny més personal i li demano ara sí si pot contestar amb respostes al màxim de breus possible. Per què es dedica a la política?
Per aquesta vocació i voluntat que he tingut sempre de servei públic, que també la tenia quan exercia com a advocada. I, per tant, no sé fer una altra cosa que no sigui treballar per millorar la vida de tots plegats.
Amb quin mitjà de transport es desplaça habitualment?
Normalment amb metro.
A quin diputat o diputada que no sigui del seu grup parlamentari convidaria a dinar a casa seva?
Sempre li dic el mateix, el president del Parlament, perquè li tinc un afecte molt especial, ell ho sap. Hem viscut moments molt durs del nostre país i compartim doncs, aquest sentit de l'humor i amb ell doncs, sempre acaba rient i té doncs, aquesta xispa que en fi, a mi em té robat el cor en aquest sentit. Les hem passat molt malament i no hem deixat mai de riure de tot el que hem tingut al davant. Per tant, és una persona a la que li tinc un apreci gran, molt gran, i amb la que encara ara som capaços de riure de les situacions a vegades complicades que ens depara doncs la nostra vida com a país i en general. Segurament hi ha d'altra gent, però en fi, amb ell sempre tenim converses pendents. I amb el meu grup parlamentari, amb tots.
Li agrada més el mar o la muntanya?
Jo diria parts iguals i en moments determinats de l'any. La primavera a la muntanya és fantàstica, a l'hivern és més dur, i el mar doncs, també a l'hivern té aquell moment, no?, de pau, tranquil·litat, que et permet observar l'aigua amb un color diferent, molt diferent del de l'estiu.
Ens recomanaria algun llibre en especial?
Bueno, vaig llegir Intermezzo de la Rooney i ara estic llegint Gent normal i, per tant, és una descoberta. Bueno, hi ha un munt de llibres, però bueno, aquests.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria d'aquest 2026 és...
Doncs que avancéssim amb clau social i nacional amb la intensitat que ho hem fet els darrers temps, malgrat alguns es pensin que no passa.
Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
Moltíssimes gràcies.